El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I ara el que volem fer és explicar-vos diverses propostes organitzades per Justícia i Pau. El que farem és primer conversar i explicar-vos que avui dimecres, 29 de novembre, tindrà lloc l'acte de lliurament del Premi de Periodisme Solidari Joan Gomis. Seran guardonats la Carmina Balaguer i el sabadellenc Plàcid García Planas.
L'entrevista.
García Planas, ja sabeu, és un referent del periodisme i del reporterisme. Ha treballat a la secció internacional de La Vanguardia des de 1988. Com a reporter internacional, ha cobert més d'una desena de conflictes bèl·lics a Bòsnia, al Pròxim Orient i també doncs, a l'Afganistan o a Ucraïna. Per García Planas, el reporterisme és la recerca de la paradoxa. També és autor de diversos llibres i ha estat director del Memorial Democràtic de Catalunya. I nosaltres volem conversar sobre aquest guardó i sobre l'ofici. Plàcid García Planas, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Una mica engustipat, però bé.
Com la majoria de la població, jo crec que aquests dies hem de tenir cura. Doncs escolta, vigila, perquè doncs, avui tens un premi molt especial.
Sí, sí, la veritat és que al final els premis són el nom que porten. I clar, Joan Gomis, és a dir, és, en el fons és una responsabilitat perquè... Mm-hmm. Quan et donen un premi amb aquest nom, sí, et té lligat fins al final de la teva vida professional en el sentit de que has d'estar a l'alçada. No és qualsevol premi.
Uh-huh. Perquè, explica'ns, va, posa'ns també en situació, no?, per la gent que doncs, no coneix també la trajectòria de Gomis, perquè és tan especial també per tu.
Bueno, sobretot per l'humanisme. Era periodista, escriptor, gravador, i va fundar amb els seus germans la revista El Ciervo, i eren gent, bueno, profund post-humanista.
Uh-huh. Plàcid, per tu, doncs, també doncs, explica'ns una mica com veus, no?, l'ofici, el periodisme, i sobretot en aquest àmbit, no?, que la solidaritat.
Bueno, aviam, tu al periodisme li pots posar adjectius, no?, i el periodisme social, solidari. Jo, en el fons, crec que el periodisme és social, és solidari o no és? Vull dir, l'adjectiu de ser solidari o ser social es pot fer de moltes maneres. Uh-huh. Però és a dir, un periodisme amb un 0% solidari, però en el fons el periodisme és una funció social, informar, uh-huh, no? No existeix. El periodisme ha de tenir un component solidari, sempre ha de tenir un component social, sempre. És com fa uns anys a Madrid es va crear un grup que em fa molta gràcia, que es deia Periodistes Humanos. Com vol dir que el periodisme humano? Què vol dir? Que els que no són del grup no són humans?
No sé, ara potser doncs, amb la intel·ligència artificial vés a saber el que ens passarà, no, els periodistes?
Jo, gràcies a Déu, perquè bueno, aquest premi em dona el premi la trajectòria.
Exacte.
I això és una manera de dir-te, bueno, ja estàs al tram final. I afortunadament, gràcies a Déu, hi ha coses que no veuré, com això de la intel·ligència artificial, que em fa... A mi em fa por.
A mi també, perquè es parla molt, no?, de que ens facilitarà el dia a dia, que ens traurà, doncs, això, no?, aquelles feines més feixugues, però jo crec que em fa patir, com dius, eh? No sé,
és a dir,
no sé
què... No tant la intel·ligència artificial, és com l'ús que en farà l'ésser humà.
Clar. I tant, i tant. I doncs en aquesta època, a més, no?, de xarxes socials, d'algoritmes, d'influencers, no?, quina feinada que tenim també els periodistes per això, per doncs, a intentar doncs, a promoure aquests valors, no?, que es posen en valor en aquest premi que ara tu destacaves, no?, aquesta solidaritat, aquesta implicació, aquesta vocació. Jo afegiria també aquest rigor i aquesta ètica, no?, a l'hora d'informar i més... com tu has fet, no?, cobrint doncs, tants conflictes.
Mira, jo el bon periodista i el bon reporter és el que està disposat a contradir-se. Vale? Perquè tots anem a un lloc amb unes certes idees, amb una certa idea del món, de tot plegat, i si no estàs disposat a contradir-te, és a dir, això, per això jo soc tan... ho sento, perquè estic parlant a una ràdio, però antitertúlies. És a dir, que tothom, les tertúlies, a banda que tothom sap de tot, els opinadors, els tertulians, els molesta que la realitat els contradigui. En el bon reporter, si més no a mi, m'encanta que la realitat em contradigui. Per què? Perquè la realitat és contradictòria.
Totalment, així és. I al final doncs, es tracta d'això, no? D'anar als llocs, de veure el que passa, no? De contrastar, d'informar, i doncs, si al final aquella realitat no és com ens pensàvem, doncs, igualment, no? Informar d'aquella situació. Parla'ns també, doncs, és un premi, no? Que també rebrà la Carmina Balaguer. Suposo que serà un acte especial per tu, per compartir també doncs, aquest guardó, no? Amb ella.
Sí, és un país més jove, és el guardó per una, un article en concret, el meu és trajectòria, i l'acte és, bueno, és el Col·legi de Periodistes, que d'alguna manera, tot i que no hi vaig tant com m'agradaria per manca de temps, però és casa nostra, no?
Exacte. I també doncs, per anar tancant, Plàcid, com veus, també doncs, que hi hagi doncs, lliuraments com aquest premi, no? Que també doncs, es fa des del Col·legi de Periodistes, però també amb el suport, no? D'entitats com Justícia i Pau.
Bueno, això dels premis també, jo els relativitzo perquè al final hi ha estat el jurat d'algun premi i al final n'has de donar un.
Sí.
Però en dones un i n'hi ha 15 que s'ho mereixen també. I llavors és molt un premi a cotes molt... bueno, es donen, però vull dir... no deixa de ser... Qualsevol premi no deixa de ser injust pels que els tants que s'ho mereixen com tu i no els hi donen.
Però doncs així és la vida, no? També hem d'acceptar que a vegades és injusta.
A vegades només.
Mira, intento ser positiva, que ho soc molt, però últimament Plàcid costa, eh?
Sí, uf.
Doncs escolta, nosaltres et deixem perquè sóc conscient que tens feina i nosaltres ara el que volem fer també, Plàcid, és conèixer precisament, no? Doncs un testimoni, perquè com també doncs, vosaltres amb aquest premi voleu posar en valor aquest gènere, no? Aquest periodisme social també doncs, es caracteritza per això, no? Per interpretar la realitat social per mitjà del testimoni dels protagonistes. I avui coneixerem, parlarem de la guerra a Ucraïna, parlarem també doncs, amb una persona que viu, que ha estat infermer també en el front i que ara també doncs, és sacerdot i que vindrà a la nostra ciutat i tenim moltes ganes de conèixer la seva història. Plàcid, una abraçada gegant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, que vagi molt bé, molt bon dia.
Adeu.
I és que avui també volem parlar d'això, de solidaritat, descobrint com serà el sopar de la fam, un acte organitzat per Justícia i Pau per la delegació a Sabadell que porta per títol La guerra d'Ucraïna, sofriment i solidaritat, que girarà també entorn de la situació de la gent a Ucraïna després de gairebé 2 anys de guerra.
La mirada.
I a l'acte comptarà amb el testimoni de Yuri Stasiuk, no sé si ho he dit bé, és un sacerdot ucraïnès, és rector de la parròquia de Santa Mònica de Barcelona i és infermer també al front de guerra. Nosaltres tindrem l'oportunitat de conversar amb ell abans de que es faci aquest sopar, que recordem serà aquest divendres, dia 1, a la parròquia de la Puríssima, però primer volem saludar a la Conxita Cid de la delegació sabadellenca. Bon dia, Conxita.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, gràcies.
No pareu, a Justícia i Pau, de fer actes i propostes?
És que hi ha tantes coses que afecten a la justícia i a la pau.
Tantes injustícies,
tantes
no?
Injustícies.
Com ara posava en valor el Plàcid.
Sí. Ara, perdó, vull recordar que el Plàcid va venir el 2016 aquí a Sabadell a fer-nos justament una conferència sobre ell com a reporter de guerra, com ho vivia personalment, com li afectava, com vivia estar, perquè ell, esclar, va ser reporter de guerra, vol dir que estava en els conflictes allà.
A les trinxeres, nosaltres també el vam entrevistar en aquest programa i ens explicava vivències colpidores. Per això és important posar en valor, no?, la tasca de gent, no?, de professionals com en Plàcid, però també de voluntaris, com tu, Conxita, i com molta gent, no?, que forma part de Justícia i Pau i que també de forma altruista, no?, col·labora per intentar canviar i transformar la nostra realitat.
Sí, justament vam parlar, vam dir, és que hauríem de parlar d'aquesta guerra, perquè ara sembla
que ens hem oblidat, no?
Que la guerra d'Israel i Palestina, Hamas, i de, ha fet oblidar, i sembla com que ja normalitzem les notícies que van sortint a la tele d'aquesta guerra, que es va allargant, però que hi ha molt de patiment, molt, i moltes morts encara, i no podem normalitzar, veure les notícies com si no passés res, sinó que hem de continuar parlant-ne. Sembla que potser els mitjans ja no ho fan.
Doncs a nosaltres sí. A Ràdio Sabadell sempre intentem, i sobretot doncs, a través de la mirada d'entitats com la vostra. Explica'ns primer de tot, abans de també donar veu a aquest testimoni colpidor, explica'ns què és el sopar de la fam, per què es fa, des de quan i una mica quin és l'objectiu.
Sí, aquí Justícia i Pau Sabadell i també altres delegacions de Catalunya organitzem aquest sopars de la fam, que vol dir que en aquest acte convidem alguna persona o algunes persones que ens parlin del seu voluntariat, de la seva feina a favor de persones que pateixen, sigui per una guerra, sigui perquè viuen al carrer, sigui pel que sigui, diferents causes, donen el seu testimoni. I després oferim a les persones que venen un sopar, però és un sopar de la fam, i els hi donem pa amb oli i aigua. I els hi demanem que donguin diners, que contribueixin en la causa que ens han exposat abans, donant com si haguessin anat a sopar en un restaurant. Té el doble sentit de la solidaritat, i després no només econòmica, sinó també solidaritat en un dia sopar poc, pensant en que hi ha persones que realment no poden, no mengen el que voldrien.
Que malauradament doncs, existeixen moltes persones a la nostra ciutat i al nostre món en aquesta situació. Des de quan es fa aquesta activitat i també quin tipus de gent acostuma a anar-hi, i no sé si tenim encara possibilitat de participar-hi.
Sí, a veure, la delegació de Justícia i Pau aquí a Sabadell es va reemprendre, perquè ja hi havia hagut un començament, bueno, fa molts anys ja hi havia hagut altres comissions, però els que som ara de voluntaris ho vam reemprendre el 2008. I des de llavors hem anat fent dos sopars de la fam l'any. Un per Advent i l'altre per Quaresma. Ens han vingut des d'això, l'any passat la Creu Roja, amb la delegació que tenen les persones que viuen al carrer, sense llar. Han vingut des de comissions contra els desnonaments. Hem parlat també sobre la pobresa energètica, sobre el malbaratament d'aliments, sobre Síria, dues vegades a Síria, ara fa poc pel terratrèmol i per la guerra que continua havent-hi, després quan hi va començar la guerra, pels desplaçats que hi havia. Hem parlat amb la Fundació Arrels de Barcelona, també ens han donat el seu testimoni. En fi, són molt totes les causes que veiem i que se'ns poden venir a fer-nos una xerrada per conscienciar, sobretot. És el que ens deia el Yuri, que diu, no és tan sols, és important recollir diners, però sobretot és donar a conèixer, que la gent vegi que encara aquesta guerra continua.
Clar, el que dius, no? Doncs visibilitzar, donar testimoni, conscienciar. Explica'ns per què heu triat el testimoni del Yuri. Qui és?
Bueno, el Yuri el vam triar... Bueno, primer de tot vam triar el motiu, o sigui, el tema. Sí. I el tema va ser... Escolta, parlem d'aquesta guerra que en continua, que quan va començar ens va impressionar molt. Es van recollir quantitats de roba que es feien arribar al port de Barcelona en containers que els hi portessin. Bueno, va haver-hi, i ara no se'n parla i continua. Llavors vam parlar amb Justícia i Pau de Barcelona, i a través de Justícia i Pau de Barcelona, concretament de Terrassa, també la delegació de Terrassa, que havien convidat el Yuri a fer amb alguns actes, es vam posar en contacte amb ell i ell va acceptar de seguida de venir i explicar-nos, donar-nos el seu testimoni.
Doncs ell és, com dèiem, un sacerdot ucraïnès que ara doncs, està com a rector de la parròquia de Santa Mònica a Barcelona i que va ser doncs, infermer al front de guerra. Precisament nosaltres li hem demanat com era el seu dia a dia en aquest ambient, no? En un conflicte, en una guerra com aquesta.
Quan estava en Ucraïna, en el front, llavors, com ho feia, coses és agafar el ferit des del front, des de la línia del combat, i portar-lo a l'hospital de campana. Això era la nostra copa, les nostres coses del nostre equip que vam fer nosaltres, no? Amb ambulància o un 4x4, amb ambulància blindada, per fer-ho i portar-lo als ferits a l'hospital de combat. A vegades, i moltes vegades, això ho feia sense màquines, sense cotxes, i amb les nostres mans els hi portaven per salvar la vida i donar-li el primer auxili. Les primeres coses necessàries és posar torniquete i donar el que necessita el ferit. A vegades també, moltes vegades, les ferides són greus i llavors s'ha de treballar molt ràpid, no? Amb tot el que pot passar en línia del front.
També ens explicava com és, doncs, ara la seva feina com a rector a la parròquia, de què s'encarrega i també com a ajuda al seu poble.
Vaig tornar aquí a Barcelona a l'octubre, després de passar 6 mesos en Ucraïna. I llavors, ara com rector de la parròquia personal pels ucraïnesos de Santa Mònica, Sant Josep i Sant Josefat, les primeres coses que fem és donar... Som 2 sacerdots aquí en la parròquia, i la primera cosa és donar suport espiritual als feligresos i també recordar la nostra gent que viu en Ucraïna. Això vol dir enviar les coses necessàries que necessiten, sobretot ara per hivern, que allà fa molt de fred. Llavors enviem les coses perquè puguin tenir més calor, les coses també de la medicina, perquè ara també en hivern ho passa molt, els constipats i altres coses, no? I sobretot és acollir la gent també aquí que són refugiats, donar-los suport, ajudar en moltes vegades en coses petites i necessàries, i sí, i treballar amb els ucraïnesos que viuen i pateixen també la guerra allà en Ucraïna.
Doncs això, posar en valor, Conxita, el que tu abans destacaves, que ens vam, doncs, en els primers, no?, mesos, doncs, jo crec que mobilitzar tots buscant diferents fórmules d'ajudes, no?, des de fer, doncs, aquestes aportacions econòmiques, recollir material, però, doncs, per això és necessari, no?, recordar testimonis com el que ens explica i ens comparteix el Yuri, perquè encara hi ha, doncs, aquestes necessitats.
Sí, sí, tant, bueno, ell mateix ho diu, no?, que es necessiten, a vegades, per una cosa tan senzilla com una...
Unes mantes, no?
Sí, unes mantes, o una persona que està encostipada, que té molt mal de cap, o, i que no té la medicació necessària, o gases, o desinfectants, o bueno, totes aquestes coses de primers auxilis que es necessiten molt. Llavors, en aquest sopar el que farem és recollir diners, els ingressarem en el seu compte, en el compte que ells ens donguin, perquè ells... des d'allà, o com puguin, des d'on puguin, comprin el material que ells saben que necessiten. I, llavors, per això també diem a les persones que si no poden venir pel sopar de la fam, que els enviarem un número de compte, farem una difusió del número de compte perquè puguin fer ingressos i col·laborar també una altra vegada amb aquest conflicte tan greu d'Ucraïna.
Doncs vinga, també ens ha explicat per què participa en aquest sopar de la fam.
Primer, perquè m'han convidat a participar a aquest sopar de la fam, i l'altra cosa, la segona és perquè hem de ser nosaltres, els ucraïnesos que vivim en Espanya, en Catalunya, en Europa, hem de ser la veu d'Ucraïna a Europa, no? A recordar a la gent que la guerra continua, que la guerra no s'ha acabat, encara que els mitjans de comunicació no parlen molt o cada vegada menys, la guerra continua. La gent pateix, la gent necessita nostra ajuda, la gent necessita nostre suport. Llavors, sí, com he dit abans, La parròquia és el punt de concentració, la parròquia és el punt de trobada dels ucraïnesos aquí i també ajudar els altres que necessiten nostra ajuda en el nostre país. I fem moltes coses aquí, sempre hi ha alguna bé darrere de l'altra, no? Per exemple, ara són coses per hivern, no? La medicina, les bolses tèrmiques també perquè puguin tenir més calor i sobreviure en hivern. Per l'estiu també la roba de l'estiu, les coses de menjar, que sí, les dues coses principals són medicina i menjar, no? Que sense medicina no es pot viure molt i, clar, i la vida és cada vegada més difícil i també cadascú de nosaltres necessitem menjar i la gent que està allí moltes vegades no tenen les coses suficients per viure com una persona humana, per viure en coses que nosaltres no hi donem compte aquí, no? D'un tros de pa, d'un caldo, d'unes coses que són necessàries.
I per acabar, li hem demanat també si ens podia compartir algun missatge de pau per, doncs, a la nostra societat, per als nostres oients.
Bueno, jo crec que la pau sempre va junts amb justícia, que són coses inseparables. I llavors, si n'hi ha justícia, llavors podem trobar pau, no? I també, i sobretot, la pau comença en cadascú de nosaltres, des del nostre interior, no? Que si nosaltres mateixos vivim en pau, llavors això, d'aquesta manera, podem ajudar a viure en pau a les altres persones. Vull dir, si ens trobem en pau nosaltres, llavors hi ha la nostra manera de portar-se, la nostra manera de parlar, la nostra manera de tractar les altres persones és molt diferent com que siguem en guerra interior, no? Que no estiguem tranquils. Llavors jo crec que, sobretot, el missatge de pau és encontrar aquesta pau en nosaltres i transmetre per als altres, per els dos, començar amb la nostra família, amb les persones més properes a nosaltres, amb veïns, amb el barri, amb ciutat, amb país i amb tot el món.
Que bonic, quin missatge. Sense, doncs, això, no? Sense justícia no hi ha pau, hi ha la inversa. Per això és molt necessari fer, doncs, actes com el que feu, doncs, aquest divendres, recordem, 1 de desembre a la Puríssima de Sabadell, al carrer Campmany, número 36. Quants diners voldríeu recaptar?
A dos quarts de vuit.
A dos quarts de vuit.
De la tarda,
sí. A dos quarts de vuit del vespre.
De vespre, sí.
Conxita, quants diners necessiteu? Quanta gent hi ha apuntada de moment?
Bueno, no són actes que la gent s'hi hagi d'inscriure abans. És lliure, la gent va venint. Home, si arribem 400-500 euros, que és el que normalment fem, ja estarem contents, esperem.
És a dir, quanta gent acostuma, doncs, a participar?
Ara no sé, però 30-40 persones.
Doncs esperem a veure si arribem a la cinquantena. Nosaltres el que volem fer ara per tancar, doncs, aquesta entrevista, doncs, és també, doncs, explicar que sí, que també hi ha periodistes a casa nostra que també, doncs, intenten explicar aquestes realitats tan difícils i complicades, no? Com feia, doncs, el Plàcid també, doncs, en tots aquests conflictes que ha explicat. Ens ha trucat, doncs, a la mare del Raül Gallego. Ell és un documentalista i hem de dir, doncs, que això, doncs, que en la nova entrega del programa de TV3 Punt de No Retorn, doncs, viatja fins al front d'Ucraïna per relatar aquest sacrifici, el testimoni també dels supervivents. Jo crec que és un projecte que no ens deixarà indiferents i que això us volíem també, doncs, recomanar per, doncs, això, perquè busqueu, perquè googlegeu i perquè, doncs, mireu també, doncs, a la seva mirada i aquest projecte. Conxita, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres de convidar-nos.
Una abraçada.
Gràcies.